Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, seguim endavant, baixos camins, la ràdio nocturna, passem de la cultura a l'economia. I avui és dimarts, parlem d'economia en valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb Rosario Santamaría. Bona vesprada, Rosario.
Bona vesprada, Rafa.
Avui has vingut amb el nostre entrevistat d'aquesta vesprada. Esteu aquí tots dos de cos present.
Sí.
Desafiant la pluja. Desafiant sí. La pluja. Ara ens explicareu l'odissea per arribar. Però presenta'ls. Presenta'ns el convidat.
Mira, avui està amb nosaltres el Pere Poy, que és professor de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, investigador de l'Institut de Recerca de Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona, president de la Societat Catalana d'Història Cultural i també director dels col·loquis Catalunya Educació 2023, que sota el títol L'educació educativa a l'àmbit local es desenvoluparà mitjançant reflexions, experiències i debats a Barcelona, tot just abans de les eleccions municipals del 28M.
Això és ahir, ja no ens queda temps.
No queda res.
Vale.
L'objectiu d'aquests col·loquis és bastir un espai que acordi temes educatius primordials amb exigència, atorgar protagonisme a les bones pràctiques socioformatives lligades a aquests aspectes i, per últim, no menys important, estimular debats adreçats a apuntalar una reciprocitat fecunda en matèria educativa. Déu-n'hi-do,
La
feina
això.
Que tenen, tu.
Ara ens traduirà tot això el Pere Poy. Pere Poy, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres, per apropar-te aquí a Ràdio Estel, com deia, desafiant la pluja una mica, eh? Mira que ens ha costat i arriba just quan tens que venir aquí a fer el carrer a Ràdio Estel. Vinga, Pere, qui està darrere d'aquests col·loquis sobre educació 2023? Com surt tot això?
Primer de tot, moltes gràcies per donar-me aquí l'espai i la paraula.
Clar que sí.
Els col·loquis els organitzem, és una iniciativa conjunta. Aquesta primera edició és la primera edició realment. És una iniciativa amb voluntat de continuïtat i aquesta primera edició l'hem organitzada a tres entitats.
Molt bé.
En primer lloc, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Home.
Som nosaltres.
En segon lloc, si seguim l'ordre alfabètic, per seguir-ne algun, el Sindicat de Mares i Pares, que és una associació de famílies que reclamen la llibertat d'educar els seus fills d'acord amb uns valors, amb els valors de les famílies. I per acabar, la Societat Catalana d'Història Cultural, que de fet és, com ha dit la Rosa...
Tu la presideixes tu,
La presideixo jo. Llavors, aquesta entitat, en aquest cas, és una entitat cultural que es dedica a qüestions de generació de coneixement, de recerca.
Fantàstic. Doncs aquí, aquestes tres entitats que es posen en marxa per crear aquest espai.
Sí, però ens centrem en el que és l'educació educativa a l'àmbit local, no? Si et sembla bé. Quins seran els principals temes sobre educació que tractareu durant aquests col·loquis?
Nosaltres ens havíem plantejat que, aprofitant que les eleccions municipals són molt a prop, doncs l'àmbit local és el més proper als ciutadans, doncs veure de quina manera la gestió de l'educació a l'àmbit local incideix en el dia a dia educatiu. Llavors, hem organitzat una jornada, ens hem posat aquest nom, que és una declaració d'intencions, són tres paraules, cadascuna és una declaració d'intencions. Col·loquis, pel diàleg, la conversa, coneixement de realitats que de vegades doncs, es troben una mica com a contraposades, oposades, ignorades mútuament. Per un altre costat, Catalunya, com a marc de referència superior. En aquest sentit, ara els dediquem a la ciutat de Barcelona més específicament, però també és veritat que Barcelona té aquesta capacitat, per a bé i per a mal, aquesta capacitat de transcendir més enllà dels seus límits, i per un altre costat l'educació, entesa amb interacció amb la cultura, amb la recerca, amb la universitat, amb la formació professional i amb els valors en general. Llavors, fixant-nos en això, doncs havíem pensat en primer lloc una qüestió, explicar-la molt breument, però una qüestió desconeguda de quines són les competències que tenen els ens locals en matèria educativa i, per tant, quin és el marc possible d'acció.
Aquesta era una pregunta que teníem, tu i jo. no? Que dèiem, sí, sí, si ve de Madrid, no? A veure què podem fer aquí.
Exacte.
No? Si tenim una llei d'educació, que ja no sé ni en quina llei estem, perquè anem
va canviant perdudíssim. I ja no, va canviant no constantment.
Gairebé em vaig quedar a l'EGB, tu, un desastre.
Això, per tant, després podem parlar. En primer lloc, quin és el marc que permet l'acció educativa a l'àmbit local, quin és el marge que tenen els ajuntaments, en aquest cas, ajuntaments, diputacions. Després, a continuació, mostrar aquelles bones pràctiques educatives, i hem escollit quatre pràctiques rellevants que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona. I llavors, per allò que dèiem d'establir ponts, de fer col·loqui realment, dues que provenen de la iniciativa pública, com són l'Institut Obert de Catalunya, que també en part el gran desconegut és l'institut que té encomanada tota l'educació a distància, i aquesta educació a distància és en línia, tota ella, a Catalunya, però que té alumnes de tot el món. Té 20.000 alumnes, gairebé, alumnes de tot el món. Per tant, què és el que fan? Per un altre costat, l'escola Octavio Paz, que s'ha convertit en un model de lideratge. Llavors, què poden ensenyar, què poden aportar aquí? Des del punt de vista del lideratge educatiu, s'ha convertit en un punt de referència per a altres escoles, no només de Catalunya, sinó també de fora de Catalunya. Només cal veure la seva pàgina web i les notícies que publiquen en el seu Twitter per veure l'enorme activitat que porten a terme de projecció i de comunicació d'experiències. I després, dues iniciatives de l'àmbit privat concertat, el Col·legi Montserrat, que encarna la innovació educativa quan la innovació educativa existia però no tenia aquest nom, o ni tan sols tenia nom, no estava etiquetada, i després la Fundació Comtal, que la Fundació Comtal és una institució educativa de Ciutat Vella que s'encarrega d'aquells estudiants que necessiten itineraris per poder promocionar i per poder, en definitiva, continuar o bé en el món laboral o bé continuar d'alguna manera en algun tipus d'estudis que els permetin estar inserits en la societat. I per acabar, això que dèiem, els ignorats, el públic i el privat, de vegades es plantegen com a contraposats o com a excloents. Doncs la nostra idea era precisament que es vegessin dues iniciatives públiques, dues iniciatives privades. I després tenen mala fama, però...
A veure, aquí...
Tenen mala fama i mi ja, sí.
Qui
es posa més interessant.
Els polítics tenen mala fama.
Sí, efectivament. Sí. Estem d'acord.
Però, malgrat això, són els que tenen encomanada, d'una manera o d'una altra, la gestió...
de les escoles.
A través del contracte que estableixen a la societat. Llavors, el compleixen... apliquen tot el marge de maniobra que tenen, d'acord amb el que explicarem en la primera part, quin és el seu programa electoral en matèria d'educació.
Els hi fan un examen.
Bueno, ja està bé que
fem un examen.
No? Està bé que fiscalitzeu una mica, perquè al final aquestes coses queden com una nebulosa, i al final s'aplica o no s'aplica, quins resultats tenen, una mica que aquest és l'objectiu, no? Tenim aquestes polítiques educatives, però com incideixen, no?, en la societat, al final, en resum, si no ho entès malament.
Exactament. I en el marge de maniobra que té les administracions locals, que tenen un marge en matèria educativa, de fet, i a més a Catalunya aquest és particular, perquè es troba a més recollit en la Llei d'Educació de Catalunya del 2009, és a dir, més enllà del marc estatal, doncs en Catalunya, doncs a més té una especificitat en aquesta matèria l'administració local, com gestiona l'educació. De fet, està cridada a esdevenir, segons la Llei d'Educació de Catalunya, a ser una autèntica administració educativa. Llavors, quin és el seu programa en matèria d'educació, que ho expliquin?
Expliquin si s'atreveixen.
Però perdona una cosa, espera. O sigui, una cosa tan bàsica, no?, com, i tan troncal en la societat com és l'educació dels nostres fills, les nostres generacions, les noves generacions, etc. Això no es pot consultar enlloc? Això està amagat? O sigui, tu no pots anar i dir, escolti, on tenim això? O és d'aquestes coses tan tramposes...
És que estan discutint el tramvia, almenys a Barcelona ja no hi ha més.
No, però a mi em sorprèn aquestes coses.
I com arreglar la plaça del 22 arroba, no?
Crec que és un tema que preocupa a tothom, això és obvi. Només cal veure en els últims anys, des del 2006 cap aquí, i encara ens en podríem remuntar més cap enllà, els debats i, en certa manera, els malestars que comporten cadascuna de les lleis d'educació, cadascuna de les normes. En definitiva, ja no cal que sigui una llei. Ara, per exemple, l'espècie de desencís que ha causat l'aprovació de la llei orgànica del sistema universitari, que s'acaba d'aprovar ara, fa tot just una mica més d'un mes. Llavors, havia generat unes expectatives, ara ha generat un desencís. Doncs, què passa aquí? O abans, prèviament, el 2020, s'havia aprovat la reforma de la Llei Orgànica d'Educació del 2006, que ha portat tot aquest canvi de modificació de metodologies més aviat. És a dir, jo vinc de la universitat, per tant, no sóc un polític, per tant, també hem de dir les coses tal com són. No ha vingut a canviar el sistema educatiu. El sistema educatiu realment només s'ha canviat 3 vegades. L'últim gran canvi va ser aquest canvi del 2006 i encara, segurament l'últim canvi és el del 1990 amb la LOCSE, i des de llavors el sistema com a arquitectura no s'ha canviat. Llavors, les metodologies han canviat i les metodologies doncs, també generen un debat, com s'aplica això, en quin calendari es desenvolupa, els qui les han d'implementar, quina formació tenen, el canvi de metodologia també comporta un canvi d'avaluació. De vegades tots aquests temes s'agafen així com una mica com a riure, no? És que ara no són qualificacions numèriques, resulta que són, no sé què, progressa adequadament, el famós.
Sí.
Progressa adequadament, que ja no existeix, i encara ho continuem arrossegant. Llavors, el tema hi és allà. Ara bé, més enllà del que pugui ser anecdòtic, del que pugui ser així, que pugui fer gràcia, més enllà d'això, quina incidència té la societat?
Exacte. Posem fil a l'agulla, no? Al final una mica, perquè torno a dir, jo crec que al final totes aquestes reflexions i aquest laberint de lleis, de matisos, de partits que no s'acaben d'entendre, al final ho deixa tot en una nebulosa, i al final això, no? Quan arriba a les escoles, quan arriba als instituts, quan arriba a la universitat, en què es concreta i, per tant, com incideix en la societat, perquè al final les persones que s'estan educant allà després tenen que tenir una vida laboral, una vida familiar, i a mi em sembla molt interessant que poseu en marxa aquesta iniciativa, però també us dic que no sé si serà fàcil treure conclusions concretes.
Amb els polítics, ho tenen complicat.
No ho sé, jo ho veig complicat, perquè al final hi ha tants matisos i tot és tan interpretable.
I a vegades parlen tant així, no? Tot general. No?
De totes maneres és interessant, perquè, per exemple, quins ponents tindreu? Quins ajudarà a reflexionar?
Tindrem un representant de cadascuna de les institucions,
sí,
que hem comentat abans,
sí,
els directors, de fet, per tant, els qui representen cadascuna de les institucions, l'Institut Obert de Catalunya, la directora, Carolina Palomares, el Col·legi Montserrat, la directora, Mar Rodríguez, Fundació Comtal, en Jordi Jové, i l'Escola Octavio Paz, en Xavier López, els directors de cadascun dels centres. I després, la llista definitiva que tenim per al debat polític, nosaltres vam posar com a condicions que havien de ser membres de les candidatures. Per això es troben presentats pels partits en aquelles candidatures, aquelles llistes. És a dir, no persones externes dels partits. No és un debat de partits, que també és un debat de persones que es posen en una llista i de resultes d'això poden acabar gestionant segurament aquest àmbit, després depèn del lloc on es troben, etcètera, etcètera, totes aquestes circumstàncies
que estan preparats, no?
Exactament.
Volem saber si estan preparats o no.
Exactament. Ho veurem aquest dia. Llavors, els partits han designat els seus representants de cadascuna de les candidatures i com que és un debat, com que és en època electoral, hem hagut de seguir les regles electorals, per tant, només poden ser els partits que en aquest moment tenen representació a l'Ajuntament de Barcelona, per tant, els que tenen grup municipal, per tant, són 7 partits, i els 7 partits han designat un representant. Per ordre de més vots a menys, Esquerra Republicana de Catalunya és en Carles Rodríguez, Barcelona en Comú és en Joan Rabassa, Partit dels Socialistes de Catalunya Units per Avançar és Joan Ramon Riera, Tries per Barcelona és Neus Munté, Ciutadans és Rafael Arenas, Partit Popular és Maria Àngeles Esteller i Valents és Marilén Barceló.
Déu-n'hi-do, quin cartell!
I ja per acabar, ens pots dir una mica qui es pot apuntar i el dia i lloc de les jornades?
Es pot apuntar tothom. Per qüestions organitzatives, doncs, tothom qui vulgui assistir s'hi ha d'apuntar.
On ho feu, això? On ho feu?
Al Palau Macaya. Uh-huh. Ells, ara, en directe, això és el problema del directe, ells no volen que digui Palau Macaya.
Ah, vale.
Volen que digui Caixa Fòrum Macaya.
Doncs no direm, no direm, ara, no direm Palau Macaya. Ja,
és el nou nom.
Això ho talles després, Paula, no hi ha problema.
Però si dic Caixa Fòrum Macaya, ja, tant Caixa Fòrum, tinc por
de que es confongui amb l'altre.
Exactament.
Val, el que està al passeig Sant Joan.
El que és al passeig de Sant Joan,
pues ja
108.
Pues
la clau
ja
és
tenim
Macaya.
Claríssim, tu.
Macaya.
El passeig de Sant Joan, 108.
Passeig de Sant Joan,
a la vora del Monument Verdaguer.
Fantàstic. Doncs,
moltes gràcies.
Home, per Ignasi Poy, gràcies. També enhorabona per aquesta iniciativa.
Sí,
que jo crec
tan
que
necessària.
Jo crec que és interessant reflexionar al voltant d'aquestes qüestions que moltes vegades es queden en no res. T'ho he de dir, jo crec, com a pare. Al final, un pare, jo em centro amb els meus fills, en l'escola, com funciona, etc. Però sí que és cert que a nivell general, doncs jo crec que tots aquests canvis i aquesta falta de sintonia dels partits i que cadascú vol portar-lo al seu terreny i que hi ha molt electoralisme i tothom ve en la seva proposta que és millor que la de l'altre, i al final el que pateix és l'alumne, la família, la societat, si no s'acaba de concretar i si no sabem exactament què està passant amb aquestes suposades millores educatives. Pere, moltes gràcies per estar amb nosaltres, director general dels col·loquis de Catalunya Educació 2023. Això, i la data ens l'has dit?
Perquè... El dia 18 de maig.
18 de maig,
dijous, de la setmana vinent.
Perfecte.
A les 4 comença amb la recepció dels assistents, i llavors cadascun dels blocs. Abans de la pausa, que serà a les 18:30, doncs tenim tota aquesta part dels centres educatius
i
a partir de les 7 els candidats. També paga la pena de venir, deixeu-me que ho digui, perquè el berenar és un berenar ofert per la pastisseria Foix.
Ara t'escolto, fantàstic. Per tant, tenim un pica-pica allà, per la gent que s'animi, els cuidareu, això ja m'agrada. Fantàstic, doncs gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé. I vinga, nosaltres que fem una petita pausa, Rosario, i expliquem quatre notícies, a veure
què
podem
temps.
Explicar i què ens
clar
dona
que
temps.
Sí.
Ara tornem.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, aprofitem el temps. Rosario, què ha passat?
Doncs mira, ja que parlàvem d'educació, et comento que el The British School of Barcelona, acreditat com un dels millors col·legis britànics del món, el Pere ens ho pot confirmar després, inaugurarà el proper mes de setembre un nou centre al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, que es diu BCB City Main Campus. I si bé és veritat que el BCB ja està present a la ciutat comtal des del 2021, el nou edifici tindrà 6.800 metres quadrats i li permetrà ampliar la seva oferta educativa a Barcelona fins als 18 anys. Déu-n'hi-do, eh?
Ole, ole. Si vols fer una notícia de Grifols, que em sembla
interessant. Sí, la de Grifols, vinga, anem cap
tenim
allà.
Tenim la multinacional de moderivats Grifols, que ahir va anunciar alguns canvis en el seu equip directiu.
Sí, l'objectiu és simplificar el govern corporatiu de l'empresa per garantir l'enfocament a l'obtenció de resultats, i el Consell d'Administració de Grifols s'ha anomenat conseller delegat al Thomas Glanzmann, que continuarà ocupant el càrrec també de president executiu, i per la seva banda els fins ara consellers delegats, Víctor Grifols 10 i Ramon Grifols, també actual vicepresident, estrenaran noves funcions a la cúpula de la multinacional.
Molt bé, tenim aquí aquests canvis,
sí,
eh?
Sí.
Molt bé. I per altra banda, la Junta d'Accionistes d'Endesa va aprovar l'any 2022 mantenir el seu càrrec durant 4 anys més José Bogas, conseller delegat de la companyia des del 2014, ja té experiència.
Sí.
Però pocs es podien imaginar en aquell moment que la nova etapa el directiu havia de rematar amb turbulències més grans que les del mercat elèctric, i són les que es produeixen en el si de la companyia. És el que està passant.
Sí, l'arribada al mes de setembre passat de Giorgia Meloni, del partit d'ultradreta Germans d'Itàlia al govern d'Itàlia, ha impactat de ple a Enel, i és que l'elèctrica pública italiana posseix el 70% d'Endesa i és a Roma on es dibuixa el full de ruta de l'espanyol.
Sí.
No és estrany que la decisió del govern de Meloni de cessar l'actual cúpula directiva d'Enel hagi desfermat una onada de rumors sobre la continuïtat o no de José Bogas al capdavant d'Endesa. O sigui, sí, continuarem amb el culebron, com que ja hem comptat molts aquí. Sí,
tenim,
o no? Hem tingut el de Nissan.
Tenim diversos.
Tenim diversos de culebrons. Podem afegir afegir aquest, la pujada de la llum, també aquest era un altre culebron. Ara podem afegir aquest, si vols.
Exacte. De fet, tot apunta que l'equip directiu elegit per Meloni confiï en Bogas al principi, per això la seva marxa no serà tan imminent com la dels seus col·legues italians, però sí que és cert que per ara les probabilitats d'esgotar els 4 anys de mandat es debiliten. Doncs fins aquí les notícies, Rosario.
Molt bé, sembla molt bé. Hem parlat d'educació molt avui.
Fantàstic, i aquesta iniciativa dels col·loquis del 2023. Doncs fins la propera setmana.
Bueno, molt bé, fins al proper dimarts.
Ara m'ajudes a recollir.
Acomiadar, molt bé.
Escoltem la Falca de la Caixa, que és important, i rematem el programa.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.